A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Avui parlem, com dèiem, amb en Francesc Miralles, referent internacional del desenvolupament personal i coautor del fenomen mundial Ikigai, traduït a ni més ni menys que 70 idiomes. Ho fem amb motiu del seu nou llibre, El teléfono de Dios, una novel·la que ens convida a fer-nos preguntes essencials sobre el sentit de la vida. Francesc, molt bon dia i sobretot moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia i un plaer estar amb vosaltres.
Francesc, aquest llibre parteix d'una idea molt senzilla, però també que és molt poderosa, que és el poder parlar amb Déu. Aquesta història parteix d'una vivència real.
Sí, bé, parteix... Hi ha diverses coses reals en aquesta història, però sobretot ve d'una pregunta que jo m'havia fet moltes vegades de què li preguntaries al més gran coach de l'univers si et donés el seu telèfon, no? A Déu. Que per cada persona pot ser alguna cosa diferent, no? Depèn de si és religiós, si és una cosa més espiritual. I hi ha històries reals en aquest llibre, com l'entrevista que vam fer a un home que havia viscut una experiència propera a la mort. Hi ha un protagonista que també existeix a la realitat, que es diu Marcus, i que viu enmig d'una masia en el, a prop de Rupit, envoltat d'animals. Llavors, és una novel·la feta amb ingredients reals, però que la història és de ficció.
El protagonista, com bé deies, no és ningú que sigui especialment espiritual al principi. Suposo que també volies una miqueta que el lector s'hi pogués sentir identificat o reconèixer, encara que no tingui o no tingués fe, no? No sé si anava per aquí una miqueta
sí.
La història.
A veure, és que no tenir fe no vol dir no ser espiritual. Avui en dia, clar, quan parlàvem de fe, parlàvem de religions monoteístes, no? De ser musulmà, de ser cristià... De practicar la religió jueva, etc. No? Però es pot ser espiritual perfectament si és una persona que no viu només per tu mateixa, sinó que també tens en compte la resta de la humanitat i et guies per l'amor i per l'ajuda als forasters. Això també és una altra mena d'espiritualitat. I, de fet, en cap moment en aquest llibre, encara que sigui El teléfono de Dios, es parla de cap religió, sinó que és un home molt desconnectat de la vida i de si mateix i de les seves prioritats i els seus desitjos, que li donen un número de telèfon que el posa en contacte amb una veu profunda que l'ensenya a viure.
Clar, i aquí es desenvolupa tot aquesta trama, tot el seu camí fins a arribar al final, que realment és molt sorprenent i sí que m'agradaria, quan acabem, no?, llegir una petita part del final que...
Fantàstic.
Que és molt maca. I la història
no serà
també.
Un spoiler? No.
No, sense fer spoiler. No.
Moltes gràcies.
És un llibre que realment jo vull recomanar perquè me l'he llegit i m'ha agradat, no m'esperava que anés amb aquesta línia. I llavors per això no vull fer spoiler i sí que t'enganxa, no? Perquè conforme el vas llegint vols saber aviam quina directriu agafarà, no? O per quin camí seguirà. Hi ha moltes preguntes i moltes respostes també que conforme se les va fent el protagonista, sí, també ens les fem nosaltres, perquè moltes vegades sí, no són les que ens esperem ni les que ell s'espera tampoc.
No, a veure, pensem que el concepte de parlar amb Déu és el mateix concepte gairebé de parlar amb un mateix, amb la part més profunda d'un mateix. Hi havia aquest poema d'Antonio Machado, que deia alguna cosa així com qui parla amb si mateix espera parlar amb Déu algun dia, no? Llavors, el silenci, el donar-se temps, el donar-se espai, l'atrevir-te a fer les preguntes d'allò que creus que no encaixa a la teva vida, això és parlar amb Déu més enllà si aquestes respostes et venen d'un ésser que tu tens identificat o potser del teu propi subconscient o de la saviesa del món, no? Llavors, això és el que genera el canvi en la vida d'aquesta persona, que de sobte es troba plantejant-se moltes qüestions existencials de si és així com ha de viure o si realment una altra vida seria possible.
Clar, perquè justament a la vida real tampoc estem preparats moltes vegades per escoltar allò que no volem sentir. A més, envoltats, no?, de tot aquest soroll d'opinions, de consells, i moltes vegades ens perdem també, no?, per entre distingir aquesta veu de la por, de la intuïció... Com ho veus? Estem prou preparats nosaltres?
Hi ha molta por a fer-se preguntes. Ja et dic que traiem a Déu de l'equació perquè Déu significa una cosa diferent per cadascun. I hi ha por de fer-nos preguntes importants perquè certes preguntes, si te les fas, segons la resposta, et donarà molta feina de canvis que voldràs fer a la teva vida. Llavors, la gent prefereix viure, la majoria, en el que l'Àlex Rovira anomena pau barata, no? Que és, no estic bé del tot, però prefereixo quedar-me així que arriscar-me a fer les coses de manera diferent.
Mira, justament aquests dies no feia uns tallers, unes petites formacions així online i t'anomenava a tu i parlava precisament d'aquests temes, no? Que moltes vegades ens incomoda tant sortir del lloc on estem, tot i saber que no estem a gust, no? Però és el que anomenem aquella zona de confort, no? Mira.
Sí, mira, el tema del canvi me'l va explicar molt bé el passat maig. Vaig estar a Califòrnia per fer unes xerrades. Hi havia un coach que em deia, mira, diu, la gent li agrada canviar, li costa molt canviar i fer passos importants, diu, perquè això és com una missió a l'espai. Diu, quan tu vas del planeta A al planeta B,
sí,
o de la Terra a la Lluna, diu, la major part de l'energia es gasta en poder vèncer la gravetat. O sigui, aquests coets que es van fer servir en la missió Apollo, la major despesa de combustible era escapar de la gravetat de la Terra i un cop a l'espai és molt més fàcil després anar a la Lluna, tornar, etc. No? I diu, i això és un símil amb la vida de les persones.
Clar.
Diu, no és tan difícil allò que han de fer, el que els costa molt és abandonar aquesta zona de confort, que moltes vegades és una zona de confort molt incòmoda, perquè tampoc estàs bé.
Exacte.
A la vida que tu estàs fent, no? Però abandonar això i no saber què et trobes a l'altre cantó, doncs ens costa, no? I aquí és la major part de la gent es queden ja sense fer el primer pas perquè els hi fa mandra, perquè els hi fa por, perquè no tenen la certesa de què passarà.
Clar, justament aquest llibre el que vol és motivar-nos i inspirar-nos, no? Perquè si no fem aquest primer pas, tot i que ens pugui costar, no sabem què és el que hi ha a l'altre costat i tot el que ens pot esperar, no?
Exacte. Aviam, el que hi ha a l'altre costat de la vida, això no ho sap ningú. O sigui, partim d'aquí, no? Llavors, només ens podem ocupar d'aquesta vida. O sigui, és igual si hi ha reencarnació, si hi ha un cel, si no n'hi ha, dona igual. La nostra responsabilitat és com podem viure aquí i ara, no? Llavors, si tu sents que no estàs vivint una vida que és la teva, que t'estàs guiant igual per mandats que t'han vingut dels teus pares, de la teva educació,
creences,
del teu entorn social, creences, doncs potser estàs vivint en fals, estàs vivint una vida que no és en absolut la teva, no? Llavors aquí el que ens hauríem de preguntar és com imagines tu una vida que sigui autèntica per tu, on tu puguis ser tu mateix?
Clar, això és connectar molt amb un mateix i hi ha tot un treball a darrere, personal, per fer, però
exacte,
tot és possible.
Un treball d'autodescobriment, que és on comença tot. O sigui, un dia parlant amb l'amic Àlex Rovira sobre els terapeutes, ell deia, mira, un terapeuta només ha de fer dues coses. Ajudar el pacient a esbrinar què vol i donar-li permís per fer-ho. I comencem ja dient que hi ha molta gent que no sap què vol. O sigui, que tenen tant soroll al seu voltant, estan emmerdats amb tantes coses, tenen tantes despeses, tants crèdits i tant, que no pots saber el que vols perquè és que no tens pràcticament capacitat de decisió. Llavors, un cop saps com vols viure i quin és el teu desig, quina és la teva prioritat, una altra cosa és si t'ho permets, no? Si
exacte,
tu et permets fer això. I si no t'ho permets, quina creença o quines imposicions socials o familiars t'ho estan negant.
Un altre dels punts interessants amb aquestes preguntes que surten en el llibre és que moltes vegades tenim pressa. Ens falta paciència per entendre tots aquests processos vitals, que les coses no poden ser d'avui per demà? Encara que ho tinguem clar, eh?
Sí, jo crec que estem vivint en una època de molta impaciència, sobretot la gent més jove,
sí,
perquè han crescut en una època on tot és instantani, no? Jo
tot.
Recordo quan jo era petit, la llibreria que havia a la cantonada de casa meva, doncs jo anava a buscar un llibre, deia el títol, me'l demanaven i al cap de 3 setmanes em deien ja està aquí. Llavors jo anava i em feia molta il·lusió tenir-lo. Ara és, tu li dones el botó
i
demà el tens al locker, no? I ja està. I vol, no tens parella, et poses en una plataforma i et fan match tres persones i quedes en un. Llavors, estem acostumats a que tot sigui ara, no? Com posar la càpsula del Nespresso. Per tant, hi ha molta gent que li costa molt pensar a mig termini, no? I que si les coses no surten, doncs ja abandonen i hi ha molt poca tolerància a la frustració. Llavors, això és el que ens impedeix aconseguir coses realment importants.
Totalment d'acord. Has escrit també molt sobre propòsit i sentit de vida. Creus que també és el gran malestar actual, precisament pel que dèiem ara, no? Perquè tot és ja, és immediatesa, tot és material, sobretot.
Cada època té la seva dificultat. Jo no crec que sigui més difícil viure ara que fa 40 anys. O sigui, jo recordo quan jo tenia 15 anys, 14, doncs que anaves al carrer i tenies por de que t'atraqués la banda dels navajeros de no sé on, no? Llavors, havia una violència en els carrers que ara no n'hi ha. Ara el que tenim és molta distracció, en el sentit que estem bombardejats per tants inputs d'informació de tantes bandes que ens costa pensar, que ens costa tenir temps per dir, bueno, estic en pilot automàtic o realment m'adono de com estic vivint i les coses que estic fent. Llavors, el que tenim és molt soroll, el que Alfons Cornellà anomenava infoxicació, que és la intoxicació per excés d'informació.
Així és. Aquesta pausa, no? Aquest silenci que hauríem de tenir més present, més a les nostres vides i anar-lo treballant, perquè clar,
sí.
No és així de fàcil.
Totes les grans religions han nascut al desert. No? I per què han nascut al desert? Perquè al desert hi ha silenci i hi ha buit. És un lloc on només tens el terra i el cel i no hi ha cap cosa que et puguis treure. Llavors, qualsevol progrés espiritual o il·luminació que busquis o noves idees o trobar de reorientar la teva vida necessitarà d'aquest espai de silenci, d'aquest espai de trobar-te amb tu mateix i de tenir temps, encara que sigui el teu silenci pot ser anar al teu cafè favorit amb una llibreta i una ploma i prendre notes del que et preocupa ara mateix. Això pot ser una manera ja de parlar amb el teu déu interior.
Alguna altra recomanació, a banda d'aquesta que ens has donat, sense fer spoiler, del sí. Llibre, Francesc?
Sí, ser generosos amb els altres. O sigui, l'altre dia em vaig trobar amb una persona
sí.
que em deia que no tenia cap amic. No? Una persona de 30 anys, més o menys, sí. I jo li deia, com és que no tens cap amic? Ai, no ho sé, tal. I dic, doncs mira, dic, tu ara el que has de fer, busca persones que tu vegis que estan soles, també, o que ho estan passant malament, o que estan tristes, i dona'ls i conversa, i preocupa't per la seva vida, i ofereix el teu ajut, i ja veuràs com de seguida seràs un imant que hi haurà molta gent que voldrà passar temps amb tu. Jo crec que això és molt important. A la vida no pots rebre sense donar. O sigui, no vindrà ningú a buscar-te i a descobrir-te com si fos un model d'aquests que descobreixen pel carrer. Si no, el teu valor depèn molt de com interactues en el món i el que tu dones. No? I, per tant, ens hem d'obrir als altres, hem d'ajudar a tothom que puguem i la vida serà més amable amb nosaltres.
Ens creiem moltes vegades poc mereixedors, mereixedores?
Sí, avui en dia es parla molt, no, del síndrome de l'impostor, perquè, clar, abans ens podien comparar, no sé, amb algú que sortia en una revista i que havia aconseguit alguna cosa important, no? Però ara, com tenim totes aquestes xarxes socials, que hi ha persones que podrien ser el teu veí i que ha aconseguit facturar no sé què i que té no sé quants seguidors, tal, que ens sentim poca cosa, que sembla com que tothom aconsegueix més que un mateix, no? Però això s'acaba en el moment en què deixes de comparar-te i que et centres en tu mateix i que et compares amb qui eres tu ahir, com diria l'intel·lectual aquest canadenc.
Francesc, no sé quin és el feedback que estàs tenint ja d'aquest nou llibre, que realment jo el recomano, és super interessant per aprofundir una miqueta més, no, amb la nostra pròpia història, que cadascú se l'agafi com vulgui. De moment, el que et deia, no? Quin és el feedback que estàs tenint? Què et diuen?
Molt bo. Perquè, clar, moltes persones que no conec, que els hi agrada molt, que els hi acompanya, que els hi ha fet pensar, que ha sigut un llibre important en aquest moment de la seva vida, que els hi ha agradat començar l'any o acabar l'any amb la història del telèfon de Déu, estic molt agraït i molt content de veure l'impacte positiu que ha tingut aquesta faula.
No ha impactat precisament al veure el títol?
El títol, jo crec que impacta més la portada que el títol. El títol és curiós, però la portada encara ho és més, no? Veient un telèfon allà volant, sembla una cosa com
en el cel, amb els núvols, no? De fons.
I això molts els ha tirat enrere. Molts m'han dit, ostres, quan vaig veure aquesta portada vaig pensar, escolta, això de què va? I després van vèncer els prejudicis i el van llegir.
Que bé. Deia al principi d'aquesta amable conversa, Francesc, que cap al final, justament amb alguns dels protagonistes, amb els teus col·laboradors, dius que tots hem coincidit en que hi ha dues escenes que qualsevol director de cinema voldria posar, no?, damunt de la pantalla, i una té a veure amb un esmorzar a l'aire lliure i l'altra que succeeix dins amb una nòria, no?
Sí.
I dius que no donaràs més pistes per si algú hagués decidit començar la lectura d'aquest llibre per aquí, pel final. Diu, per cert, si et donen el telèfon de Déu, no dubtis en trucar.
Exacte.
La teva vida es podria transformar. M'ha encantat aquest final.
Això t'ha agradat, eh?
Sí.
Pues moltes gràcies.
Sí, perquè dic, ostres, realment algú s'atreviria a començar pel final? I dic, mira, és com molt impactant també, no? Convida a dir, ostres, vaig a, bueno, a llegir aquesta
al
història.
Final, al final hi ha com una mena d'epíleg, que aquí no hi ha spoiler, que el que explica és com el making of del llibre, de com es va fer aquest llibre, de les persones que van ajudar, de l'origen de la història, dels personatges que són reals i surten, etcètera, no?
I que gràcies a ell, doncs avui el tenim a les nostres mans i el podem trobar a qualsevol lloc. Francesc Miralles, digues, volies afegir alguna coseta?
No, que moltes gràcies per haver llegit el llibre amb atenció i per aquesta entrevista.
Gràcies a tu per estar disponible a les veus del matí de Ràdio Vilafant. Un plaer i fins a la propera, espero.
Fins la propera.
Gràcies.
Una abraçada gran.
Igualment, Francesc, bon dia.
Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.